Hi ha dies com els d'avui, sobretot amb les xifres que explicarem, que convé mirar-se les coses amb perspectiva. I quina millor manera, si poguéssim, doncs, d'agafar una nau de l'espai i veure-ho en òrbita. Per què et dic això? Doncs perquè avui és el Dia Mundial, el Dia Internacional dels Vols Espacials Tripulats, perquè l'any 1961, tal dia com avui, Yuri Gagarin, cosmonauta soviètic, va entrar en òrbita amb èxit a bord de la nau Vostok 1 i es va convertir en el primer home a arribar a l'espai. En fi, sóc el Ricard Álvarez i parlarem de coses més terrenals aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem setmana, dilluns, avui, 12 d'abril del 21. Són les 12:21 minuts, hores d'ara, pràcticament amb 11 graus i mig a la ciutat de Lleida. Al final va passar justament el que ens havia explicat el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Va ploure divendres, va ploure diumenge, ens va deixar descansar dissabte, que per cert va fer un dia força maco, i al final d'això es tractava, que caigués aigua, que des del febrer que no estava plovent. Però vaja, no va ploure massa, no va arribar ni als 4 litres per metre quadrat divendres i molt menys ahir diumenge, 1,2. En total, 5 litres per metre quadrat aquest cap de setmana. La darrera vegada que havia plogut una quantitat similar, el 12 de febrer, justament fa 2 mesos, que va ploure 5,6 litres per metre quadrat. En fi, buscarem aquesta previsió meteorològica, la darrera hora informativa també. Avui parlarem amb el David Bueno. Amb ell parlarem de l'adolescència i ho farem perquè aquest dimecres estarà fent a través de Twitch, a través d'una plataforma digital i de manera totalment gratuïta, gràcies a la LAMPA de l'Institut Samuel Giligaia, una xerrada, una conferència pels joves, pels adolescents, però també pels pares, per parlar d'això, de l'adolescència, que n'hi ha molt que parlar. És una etapa a la vida magnífica, amb molts canvis, però que s'ha d'entendre per saber-la portar bé. Amb ell parlarem avui perquè ens faci 5 cèntims del que parlarà el dimecres a les 7 de la tarda al canal de Twitch de l'Institut Samuel Giligaia. També estarà amb nosaltres la Maria José Orcajada i posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer, si algú ho ha fet. A partir de la 1, els bocins d'història amb el Joan Ramon González i després parlem d'esports a la radiografia. Però abans marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Tenim a l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les primeres hores d'aquest dilluns trobàvem algunes precipitacions dèbils, sobretot a la zona del Pirineu, amb una cota de neu que ha baixat als 700 o 900 metres en aquesta zona, però a poc a poc aquestes pluges al llarg del matí han anat remetent i durant aquesta tarda esperem cels blaus. Pel que fa a les temperatures màximes, avui baixen en cotes altes del Pirineu, en canvi pugen a la resta del territori, valors màxims que arriben als 18 graus a Lleida i Balaguer, 17 a Tàrrega, 15 a la Seu d'Urgell o els 9 graus a Viella. Pel que fa al vent, bufa fluix i variable. De cara a demà dimarts, intervals de núvols alts i durant les hores centrals del dia, nuvolositat d'evolució diurna. Pel que fa a les temperatures mínimes, baixaran aquesta propera matinada, ens quedarem amb valors nocturns d'entre 3 graus sota 0 a 2 graus positius i pel que fa a les màximes, pujaran al nord i canviaran poc a la resta. Valors que estaran entre els 19 i els 13 graus. El vent bufarà fluix i variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Vinga, busquem l'actualitat informativa del dia.
COPE Lleida. Estàs informat.
De fet, una actualitat informativa en la que hem de començar parlant de successos. Aquest cap de setmana i diumenge, dos vehicles van xocar frontalment a l'encreuament de la L200 al seu pas pel municipi de Puiggròs, al quilòmetre 8, i 6 persones van quedar ferides menys greus, afortunadament. Una altra incidència, la xarxa viària ha passat a Cervera i d'aquesta, per desgràcia, jo crec que cada cop en començarem a sentir més. Primer, de vegades per negligència de la gent que fa anar els patinets i l'altra per negligència dels conductors que no estem acostumats encara a que puguem trobar patinets per la calçada. han estat atropellades dues menors que circulaven en patineta Cervera, circulaven per un pas de vianants i van ser embestides per un turisme. Afortunadament, les nenes van ser evacuades menys greus a l'Hospital d'Igualada amb contusions. Però, ull, perquè atropellar una persona que va en patinet és el mateix que atropellar un vianant. No té cap mena de defensa davant de l'impacte d'un vehicle. Aquest cap de setmana, més d'un centenar de persones han exigit a l'Ajuntament d'Alcarràs la compra de la casa del president Macià a Balmanya. A l'acte, marcat per la pluja, s'ha llegit un manifest i una carta de Quim Torra que finalment no ha pogut assistir. D'això en parlarem, entre d'altres coses, avui als Bocins d'Història amb el Joan Ramon González des del punt de vista del patrimoni, de la casa. Parlem de... obrim la secció de Covid-19 perquè el 85% de les persones de 80 anys o més i el 15,5% de la franja de 70-79 ja ha rebut la primera dosi de la vacuna. El 6,1% de la població de Catalunya té la pauta completa i està immunitzada. Estem a 12 d'abril. Recordo encara quan dèiem al maig o al juny arribar a un 70% de la població immunitzada. Immunitzada vol dir que hagin rebut, en cas de les vacunes que són dos dosis, les dos dosis, o les que seran d'una dosi, una. Estem parlant que a Catalunya, hores d'ara, tenim un 6,1% de població immunitzada. Estem vacunant des del 29 de desembre del 2020. Estem a l'abril. És complicat que arribem al juny amb una xifra que s'acosti al 50%. Molt complicat. Ens han assegurat, primer que seria el juny, després que seria l'agost. Segueix sent molt complicat, però escolta, si arriba una nova vacuna i no hi ha problemes d'abastiment, doncs es pot arribar a aconseguir, només faltaria. Sanitaris de Lleida aposten per fer confinaments selectius a les poblacions per reduir la transmissió del virus. Tenim transmissió comunitària declarada a les comarques de Lleida. Sanitaris ens diuen que arriben moltes famílies positius a les urgències i no persones soles com fa uns mesos. Això és la transmissió comunitària. Una persona que s'encomana del virus, és positiva, però de moment no té símptomes, per tant no ho sap, i a casa acaba transmetent-ho a tots els seus convivents. Això és la transmissió comunitària i això està fent que parlem de xifres altíssimes de positius. Reiteren els sanitaris que la demarcació està a la cinquena onada. Quan ens estan parlant de que a Catalunya estem entrant a la quarta, aquí estem entrant a la cinquena onada, i assenyalen que la meitat dels ingressats estan greus. I això també és una dada a tenir en compte. Pugen les hospitalitzacions. Tenim 179 persones hospitalitzades per Covid-19 a la província de Lleida. És una barbaritat. És una quantitat altíssima de persones. A més, es mantenen els crítics a les UCIs. Tenim a 39 persones, els mateixos que divendres passat. No està disminuint. I són moltíssimes persones només de Covid-19 a les UCIs. Són 39. A més, Salut ens informa que tenim avui 226 persones positives en prova PCR. És una xifra altíssima, de les quals 197 són al Pla de Lleida i 29 al Pirineu. Amb tot això, les dades del Pla de Lleida han empitjorat. El risc de rebrot ha pujat a 478 punts i la RT està fregant a l'1, ha pujat fins al 0,98. També a l'Alt Pirineu i Aran, on el risc de rebrot també s'ha disparat als 453 punts i la RT ha pujat per sobre de l'1 i està al 1,06. A nivell de Catalunya, també les xifres empitjoren, el risc de rebrot puja als 257 punts i la RT puja per sobre de l'1 i es manté al 1,03. Per tant, són xifres no massa bones.
COPE Lleida. Estàs informat.
I, de fet, amb les dades del dia ja sobre la taula, seguim parlant de pandèmia i de coronavirus, però des d'una vessant que jo crec que hi ha moltes famílies que s'ho han estat plantejant aquests darrers mesos, aquest any, si voleu, I és com ha estat afectant i com ens hem oblidat de vegades de la franja d'edat dels 12 als 18 anys. Aviam, quan comenci, quan acabi és difusa, ho dic més o menys, he ficat l'edat de l'institut per entendre'ns, però anem a parlar dels adolescents. Com els ha afectat aquesta pandèmia? Perquè de vegades crec que han estat els grans oblidats. De fet, hi ha col·laboradors aquí a la ràdio que tenen canalla d'aquestes edats i diuen, escolta, és que es parlava dels més petits de casa, dels més grans de casa, dels adults a partir dels 18 anys, però i els de 12 a 18? Què passa amb aquesta franja de població que és molt important i que, a més, estan en un moment de la seva vida, en una etapa de la seva vida, que, com ara ens explicarà el nostre proper convidat, és fascinant i vaja, que hi ha mil canvis i mil coses. Sempre he sigut defensor de que abans de jutjar i d'opinar hem de conèixer de què parlem i, per tant, a vegades parlem de l'adolescència d'una manera lleugera. Jo, si em permeteu, avui vull que estigui amb nosaltres el David Bueno, que és doctor en biologia, professor i investigador de genètica a la Universitat de Barcelona i director també de la Càtedra de Neuroeducació. David, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
L'adolescència, de fet, sempre, aviam, pels pares i sobretot amb companys comença, escolta, a veure el teu com, o el meu, si tindrà l'edat del pavo o no, si estarà més tonto o no. Aviam, això es fa amb mode d'humor, si voleu, però l'adolescència és molt més, oi, David?
És una etapa importantíssima. És molt més que tot això, és tot això, per descomptat, sí. Però és molt més. A veure, és que és la... Els adults moltes vegades hem oblidat quan érem adolescents, no? Però és aquella etapa en què deixem enrere la infantesa, una vida en què depeníem de tot i per tot dels adults, dels nostres pares, per generar una vida que serà nostra. Serà una vida autònoma. Passem de la dependència absoluta a una independència altíssima. Uh-huh. I això no estem acostumats. Els adolescents han d'aprendre justament a gestionar tota una nova vida que se'ls obre davant. I justament aquest aprenentatge i aquesta maduració del que és no només el seu cos, sinó també els seus cervells, el que genera l'edat del pavo, tots aquests desequilibris i totes aquestes situacions que un cop passades, si tot ha anat bé, són divertides de recordar, però quan estàs vivint no gaire a vegades.
T'ho dic en primera persona, ho deia al principi, potser ens caldria als pares molta més informació per saber, després cada nen i cada nena és un món, però ens caldria molta més informació del que està passant al cos i a la ment dels joves per entendre'ls i buscar estratègies, eh?
Sí, segur, segur. De fet, és una etapa, però no és la gran oblidada, sí que ha sigut la gran oblidada durant la pandèmia, com estaves dient tu a la introducció, però no sé si sigui una etapa oblidada, però sí que és una etapa molt difícil d'abordar, precisament perquè no hi ha dues persones que siguin iguals, perquè no depèn només del centre educatiu, que també depèn molt del lloc on creix una persona, de les experiències que ha tingut a la infantesa, de com sigui el seu entorn familiar i social, i això genera una diversitat tan alta, que és que no podem fer receptes. No hi ha la recepta de dir, mira, tu poses aquests ingredients i tindràs l'adolescent que acabarà sent un jove que funcionarà bé. No hi és, aquesta recepta no hi és, no? Aleshores, sempre ens hem de moure amb les idees més generals, amb consells, amb recomanacions vàlides per tothom, però no exactament necessàries per ningú, per entendre'ns.
Clar. David, en unes circumstàncies normals, m'agradaria anunciar que passat demà estaries a Lleida, concretament amb una xerrada organitzada per l'AMPA de l'Institut Gil i Gaia, però clar, amb les restriccions i el panorama actual, el que hem de dir és que aquest dimecres a les 7 de la tarda sí que estaràs fent una xerrada parlant dels adolescents, però ho farem a través de les noves tecnologies que, escolta, per buscar-li la part positiva a la història ens permet arribar a moltes més persones. Ho podreu seguir al canal de Twitch de l'AMPA Gil i Gaia, busqueu-lo així, twitch.tv/AMPA Gil i Gaia, tot junt, és gratuït l'accés. De totes maneres, el tu a tu, David, suposo que el trobes a faltar també, eh?
Molt. Mira, ahir els deia als meus alumnes, ahir vaig conèixer físicament els meus alumnes, que porto des de mitjans de febrer fent una assignatura d'anàlisi genètica a la facultat, i tot havia sigut en línia, i ahir per primer cop hem incorporat ja la semipresencialitat, els vaig tenir davant. Clar. I va ser un moment molt gratificant per tots, perquè és que ells m'havien vist la cara a mi a través de la pantalla, però jo amb ells no.
Ja,
Bueno, però tampoc és el mateix, eh? Vull dir, això de la pantalla s'ha de desvirtualitzar al màxim. Evidentment, les normes sanitàries estan per seguir-les, evidentment. Per tant, aquest dimecres, organitzat per l'AMPA de l'Institut Giligaia, estarem amb el David Bueno. Ho podeu fer de manera lliure i gratuïta a través del canal de Twitch, twitch.tv/AMPAGiligaia. David, entre d'altres coses, parlarem per què els adolescents són com són i sobretot què hi poden fer les famílies. Ens donaràs receptes potents, no et diré màgiques perquè ja ens has dit que no n'hi ha, però receptes que funcionen, no?
Mira, més que receptes, jo el que pensava donar són elements de reflexió perquè ajudem els nostres fills i filles adolescents a construir de la millor manera possible la seva personalitat, que l'han de construir ells. Per això no hi ha receptes. Els adults l'únic que podem fer és acompanyar-los, donar-los suport, és marcar un cert guiatge, però ja ho dic així, un cert guiatge,
sí.
Perquè al final ells seran els adults, són els que s'estan tornant adults, i les respostes les han de donar ells, i les experiències les han de viure ells. Aleshores el que podem fer nosaltres és entendre per què estan esverats, per què passa el que passa, per què és important que es trobin amb els amics, fins i tot en la situació actual. Els grans oblidats han estat ells perquè no els hem deixat trobar-se amb els amics.
Clar.
I això els està afectant.
En aquesta etapa és importantíssim, no?, l'acompanyament, com ens deies, dels pares. És a dir, allò, potser mantenint les distàncies, però sent-hi per quan et necessitin.
Has de ser-hi perquè ells vulguin que no hi siguis.
No, és que és així, complicat, eh? És que és complicat, sí.
Sí, o sigui, quan ells arriben a casa, de l'institut, de fer esport, del que sigui, segurament l'últim que volen és veure els seus pares a casa, els agradaria estar sols.
Clar.
Però tu hi has de ser, simplement per veure la seva mala cara, però el dia que realment et necessitin, tu hi has de ser a prop.
Clar.
I si no hi ets, no et trobaran. I aquí és on comencen a haver-hi problemes, on pot haver-hi problemes a la llarga.
Clar.
No és una feina agradable, a veure, és molt agradable quan ja ha passat. I somrius dient, mira, que bé, no? En aquell moment, doncs clar, sempre fa greu que et mirin malament, que entres a l'habitació per dir-los i és l'hora de sopar i et contesten, deixa'm que estic fent no sé què, però tu hi has de ser allà i has de continuar-te'ls mirant. Sobretot, la clau és mirar-te'ls amb confiança.
Mm-hmm.
Que ells notin que tu confies en ells perquè ells puguin continuar confiant en tu el dia que tu els hi facis falta.
David, a l'època de l'adolescència, els pares hem de fer d'amics o hem de fer de pares?
Hem de fer de pares. No som els seus amics, ni ells són els nostres amics. Ells tenen els seus amics.
Uh-huh.
El que sí hem de ser són uns elements, anava a dir, unes persones de referència en quant a confiança. Ells han de saber que, passi el que passi, per gros que els pugui semblar amb ells, nosaltres estarem al seu costat.
Ho dic perquè ja ho saps tu, que a més toques aquest tema. Hi ha molts pares que diuen, no, jo sóc amic, mira, ara som amics. Jo, escolta, som els pares, eh? Ser els pares en lloc dels amics no vol dir que t'hi hagués de portar malament.
No, al revés. I pots fer-te grans panxades de riure amb ells si estàs fent broma i mirar pel·lícules junts i pots fer moltes coses amb ells, però tu sempre has de tenir el paper de que els estàs formant, els estàs educant, i que ells depenen de tu. Tu no depens d'ells, però ells sí que depenen de tu. I aquesta és la gran diferència, per això hem de continuar fent de pares.
Doncs aquest dimecres, amb aquesta xerrada, parlarem d'aquesta etapa decisiva de la vida a les persones. A més, ho farem des de la neurociència, de forma planera i útil, amb el David Bueno, que avui ja l'has conegut aquí i que el proper dia, avui l'has escoltat aquí, però que si el dimecres et connectes a les 7 al canal de Twitch de l'AMPA Giligaia de l'Institut, a més el podràs veure, que és el que dèiem. El següent pas, David, ja serà poder-nos veure de veritat i donar-nos la mà. Però bueno,
sí, haurem d'esperar una mica. Tinc unes ganes que en tenim tots.
I tant que sí. David, bueno, escolta, que ha estat un plaer. El David, ja, com us deia al principi, és doctor en Biologia, professor investigador de Genètica de la Universitat de Barcelona i director de la Càtedra de Neuroeducació. David, bueno, escolta, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquest dimecres.
Un plaer i ens veiem dimecres.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I avui ens torna a acompanyar l'advocada Maria José Horcajada, que ja saps que la trobes a internet, horcajada-abogados.com, horcajada-abogados.com, que estan a l'avinguda Blondel 27, 7 de primera, a Lleida, i que si vols posar-te en contacte amb ells de manera ràpida i fàcil, doncs tens un número de telèfon que és fàcil de recordar, 973-28-1424, 973-28-1424. Maria José Horcajada, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, seguint amb el que estàvem, hem parlat els darrers dilluns, que hem estat amb tu, amb el tema de divorcis i pandèmia i tota la història, ja vam parlar un dilluns i ens vas explicar doncs, que evidentment el millor és arribar a un acord i de tot el que ha de quedar reflexat, no? Després d'un divorci, repartir coses, tema horaris, si hi ha fills, si no hi ha fills, les pensions d'aliments, la guàrdia custòdia, les visites, etc, etc. Un cop hem arribat amb aquest document i ja s'ha tirat endavant, que a vegades potser és el més difícil, et pregunto, la gent normalment compleix o trobes casos on la gent fins i tot després de tenir una sentència incompleix aquests acords?
Bé, la gent compleix, però és evident que sempre ens trobem amb incompliment.
O sigui, hi ha algun cas?
Sí, en el cas de... Sempre. En el cas de família, sobretot, hi ha dos tipus d'incompliments, d'allò que de mutu acord doncs, han fixat al conveni o bé dels incompliments d'allò que ordena el jutge. Mm-hmm. Un primer cas és el tema de que no es compleix amb el règim de visites. I l'altre és tot el referent a l'impagament d'aquelles obligacions econòmiques, i la més comuna és el que és la pensió d'aliments.
Sí, aquests serien els dos incompliments més habituals, per entendre'ns,
eh? Sí.
No exclusius. Mm-hmm. Escolta, parlem del primer que has dit. El tema de règim de visites, horaris, guàrdia i custòdia. Què podem fer? Clar, depenent de si estem a un costat o a l'altre, suposo.
Sí, perquè l'incompliment del règim de visites ens podem trobar a les dues cares.
Clar.
És a dir, que aquell que no té la guàrdia, que no té la guàrdia i custòdia i tingui reconegut un règim de visites, doncs no el compleixi,
uh-huh.
O bé el custodi que ha de complir, que ha de facilitar el compliment del règim de visites, doncs el dificulta o el nega, no?
Mm.
Per aquells que ens estan escoltant, el dret de visites és que en casos de separació o divorci, aquell progenitor que no se li atribueix la guàrdia i custòdia, doncs té dret a visitar, a comunicar-se i a estar amb els fills per continuar doncs, mantenint els mateixos llaços afectius que tenia quan hi havia la situació de convivència. Llavors, el que dèiem, aquest incompliment, qui no té la custòdia, doncs pot dir, mira, jo tinc molta feina o tinc, hi ha mala relació entre els fills i la nova parella i, per tant, no compleix el règim de visites.
Uh-huh.
O bé l'altra part, no? És a dir, tu no me pagues la pensió d'aliments i, per tant, no et deixo veure els fills. O tens una nova parella que no m'agrada i no vull que els meus fills doncs, estiguin amb ella. No? He dit aquests exemples com n'hi pot haver d'altres.
Clar.
En aquests casos, tot i haver un incompliment, el que intentem sempre és un acord. I a dir, mira, escolteu, hi ha hagut aquest incompliment, doncs intentar doncs, conduir la situació i arribar a un acord. Si això no és possible, doncs el que fem és recopilar proves o via WhatsApp o les que siguin de que es produeix aquest incompliment per interposar una demanda que en aquest cas és una demanda d'execució. I el que demanem és que el jutge requereixi aquest progenitor que incompleix per a que compleixi. Si no ho fa, el jutge li pot imposar multes coercitives i fins i tot pot modificar el règim de visites. I si es continua amb aquest incompliment i és reiterat, podríem fins i tot estar parlant d'un delicte de desobediència, per tant, que podria haver-hi una sanció penal.
Uh-huh. Suposo que, bueno, clar, la recomanació sempre és, escolteu, ja que hem arribat fins aquí, no fem el ruc ara, perquè al final el que fem és complicar la història, però clar, això són dos, és a dir, els dos ho han de fer bé, si no és quan hi ha aquests problemes, i sempre que us passi això, jo el primer que faria és posar-me en contacte amb un advocat, en aquest cas amb la Maria José Horcajadas, li explico la meva situació, ella segur que ens demanarà, però escolta, quins són, a quins acords veu arribar, veiem el que es pot fer i intentar reconduir-ho, però això s'ha de fer, Maria José, suposo que estàs d'acord amb mi, que s'ha de fer pràcticament des del primer dia, que no deixar-ho allargar.
Si nosaltres, davant d'una situació d'incompliment, el que recomanem, i normalment també aquelles parelles que els hem portat el divorci o si no ha sigut de mutu acord amb una de les parts, normalment acostuma a trucar. I el que procures és que aquest incompliment puntual no es converteixi en definitiu.
Clar.
Intentem doncs ja arreglar-ho, no? Però lamentablement doncs sempre arriba un moment en què si l'altra part no compleix, doncs has d'acudir al jutjat, no te quede
clar,
més,
clar,
no?
Clar.
Igual que, clar, lo mateix que amb el cas d'impagament de la pensió d'aliments, no? Que aquest té unes altres vies.
Clar.
En el cas d'impagament de la pensió d'aliments, aquí el que s'ha de veure és, perquè es pot anar tant via civil com via penal, en cas de que no ens paguin la pensió d'aliments, el que hem de fer és agafar la documentació, no sé, un extracte bancari on se veu que no s'ha pagat, reclamar al jutge les quanties que se'ns deuen, el que fem és també demanar una averiguació patrimonial i procurar embargar, doncs, si té aquesta persona, l'incomplidor, doncs, té un salari, té diners al compte, doncs embargar-li i aconseguir que acabi complint la seva obligació a força.
Clar.
També hem de tindre en compte, i s'haurà de valorar cada cas, de que també l'incomplir la pensió d'aliments doncs, pot ser constitutiu d'un delicte.
Uh-huh.
És a dir, quan hi ha un impagament de 2 mesos consecutius o 4 no consecutius, això pot constituir un delicte d'abandonament de família i amb pena de multa o fins i tot de presó. Per tant, aquí s'haurà de valorar, depèn de cada situació, per quina via anem.
El millor, ja ho sabeu, el consell d'un professional que us assessori, i aquests els trobeu amb la Maria José Orcajada, que és advocada, i el seu bufeta. Us recordo el telèfon 973-28-14-24, que l'acabo de dir sense mirar-lo, vull dir que és fàcil de recordar, eh? 973-28-14-24, l'he dit bé, Maria José?
Sí, perfecte.
Veieu, és fàcil de recordar, 973-28-14-24, de veritat, eh? Fins i tot que la situació sigui delicada, que a la millor us fa vergonya d'explicar-la, penseu que recorre la Maria José i els seus companys, que tenen una sensibilitat especial, que porten molts anys amb aquests temes, us entendran segur, i la gràcia d'intervindre d'hora és que el problema no es faci més gran ni vagi a més, que cada vegada és pitjor, eh? Per tant, 973-28-14-24, a Orcajada Abogados us atendran i us entendran, que de vegades ho hem d'afegir això, us atendran i us entendran. Maria José, com sempre, que ha estat un plaer, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja saps que al principi de la setmana nosaltres tenim un espai encarregat de posar somriures a les cares de la gent, i jo crec que això ho aconseguim dilluns rere dilluns. Quan dic aconseguim, dic sobretot ella. Qui? El Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Avui tenia els meus dubtes, Joel, perquè dic dos dilluns sense programa, a veure si se'n recordarà com es feia. Bueno, és com anar amb bici, això, eh?
Sí, és com anar amb bici, a no ser que siguis ma padrina, que ma padrina diu que m'ha obligat a anar amb bici.
Vols dir?
Però, sí, això diu, però bueno, ja ha estat una mica desentrenat. Ha estat una mica desentrenat perquè, a més, no he hagut de equilibrar gaire, cosa rara en mi... Dic, bueno, però bueno, hagués pogut sortir pitjor, hagués pogut sortir pitjor.
Bueno, no. Joel Carnicer, que està immers en la presentació oficial, deu de ser dels únics autors que fan el llibre, es ven i esgota la primera, la segona i la tercera edició, i llavors fa la presentació del llibre. Però vaja, pandèmia, sí. Per culpa de la pandèmia, doncs així va la cosa. Hem estat perquè em va arrossegar el deliri de la presentació del llibre, i aquest cap de setmana hem estat al col·legi i la setmana, bueno, aquesta setmana que ve, bueno, no, aquest dissabte que ve, estem a la Caselles.
Sí, sí senyor, oh, sí senyor. El Julius World Tour,
sí.
Que World Tour sí. Per Catalunya de moment.
Sí,
però...
sí, sí, sí. Si veieu els cartells, allà on hi posa Ricard Álvarez amb Bealta sóc jo, però sí, ha sigut un problema de... Mira, com agafi a l'editor, ja veuràs.
Un problema, punt.
Bueno, és igual, que aquest dissabte estarem presentant el llibre a la Caselles, que per cert, si algú s'anime, l'aforament és limitat, evidentment. Vull dir, ja no, això ja no serà com abans de la pandèmia, que tanta gent com entri, no, ja un aforament limitat i ja està. Però bueno, no farem les notícies del reírse, parlarem de su libro, de su libro.
Hemos venido a hablar de mi libro. Bueno, claro. Alguna potser sí que cau, no?
Vols dir?
Notícia, jo crec que sí, per bueno. Comentar, per escalfar...
Bueno, sí,
que...
a veure, si ens ho demanen al segon o el tercer bis, doncs potser en fem una. Però...
Vale. Sobretot, molt important és que si voleu venir, que m'encantaria, narrativa, envieu un mail a narrativa@caselles.com.
Sí, és veritat, vale? Perquè això amb la pandèmia s'ha de fer així. No ens podem presentar, No ens podem presentar.
Exacte, llavors, si veniu i dieu que veniu del programa, doncs, bueno, potser us en porteu alguna sorpresa.
Ui.
Vale?
Ui.
Si veniu i diem... Venim de la
us escolto la ràdio, a més.
Exacte, o sigui, no en tenim prou amb que ens matxaqueu les orelles els dilluns, que venim a la presentació.
Saps quin és el problema d'això? Que ara desvirtualitzes a les veus. Clar, llavors, si ens veuen allà, diran, com, vosaltres sou aquests dos? Aquesta exacte. Cara feu, aquesta... A més, jo estic...
Jo m'imaginava més guapos.
Sí,
no
o més alts, o aquestes coses. Bueno, va. Vinga, va, les notícies
narrativa,
del rei, sí.
narrativa@caselles.com, vale?
Al final t'hauré de cobrar, per promocionar aquí el llibre, ja.
Sí, quasi, perquè home. Està sent una passada. Bueno, va, anem a les notícies del rei, perquè n'hi tinc unes quantes d'interessants.
Sí, et queden 8 minuts ja només,
Bueno, pues intentarem anar ràpid. Comencem fort. Diu, el dueño de un bar acuchilla a un hombre que usó su baño sin consumir. ¿Vale? Sí, ja deu haver estat tan fart que ha dit sí, pues ara t'explicaré. Diu, un hombre chino de 43 años hirió a otro con un cuchillo de cocina después de una fuerte discusión. ¿Vale? Eso va a pasar a València, ¿vale? Y llavors, diu, le clavó un cuchillo de cocina de grandes dimensiones en el brazo y antes lo intentó a la altura del abdomen.
Madre de Dios. Pero un
¿vale? O sigui, si quan vegueu que pique solo clientes...
Li faltava afegir el cartell, solo clientes, voy armado. Coma, voy armado.
O apuñalo esternón. Alguna cosa así, diu. Bueno, llavors el tío es va enfadar i diu, m'agrada molt la notícia com la conté, perquè diu, l'agressió no fue a más porque el cuchillo de 24 centímetros se rompió.
Hòstia, menys doncs, mal.
Va de en China, producte local.
A veure,
no?
Això llavors, és pues, més d'un pam,
Sí, per si de cas no entreu als lavabos sense consumir, que si demaneu un tallat o algo i... Ja, vale? Bueno, va, dit això, m'ha agradat molt aquesta notícia que diré ara pel titular, bàsicament pel titular.
A veure, els titulars són molt bons.
Sí, clar, o sigui, com que hi ha una prostitució ja tan gran perquè cliquis a la notícia,
el clickbait.
I els titulars han de ser molt així, no? Diu.
Yeah.
I la notícia diu, Amazon admite ahora que sus conductores orinan en botellas.
Ah, vale? Bueno.
Amazon admite ahora, abans no.
Però en botelles... I que, no, a veure, a mi que ho facin a l'ampolla, m'és igual. Però què en fan després de l'ampolla?
Pues suposo que us ho veuen.
Home, no.
No, jo tinc una anècdota que és real al 100%, perquè m'ha passat a mi, real al 100%, que fa cosa de 2 mesos vaig demanar una cosa per internet i va venir un home d'una avançada edat a portar-me el paquet i va sorprendre, i llavors allò que mentre baixes, mires cap avall, no? Jo el veia molt patina amb aquest senyor, no? I això ho juro, com que em dic Joel,
no juris,
que aquest senyor va pisar a la paperera de l'entrada del meu pis. Jo amb els meus ulls, no m'ho han contat, no, jo amb els meus ulls vaig veure com aquest senyor d'Amazon pisava a la paperera del meu
bloc. Va, ara ens en riem, però tu ara imagina't que comences a les 8 del matí t'asseus en una furgoneta i estàs tot el dia repartint. Home, en algun lloc o altre, no?
Home, que et costa dir, puc anar al lavabo? Jo dic, home, clar,
no, home, no, que no es pot, però que no veus que estem en època que no et posen el, no et pugen el, car, ai, el cartell, no et pugen el paquet a casa, sinó que te'l deixen a l'ascensor?
Pues, escolta, puja un moment que m'estic pisant. Puja,
no, home, no,
puja,
i tu què li diries, que sí?
Home, pues claro,
no.
Claro que li diria que sí.
No,
home,
no.
Home, per què no s'està pisant, pobre home, està treballant?
Ja ho sé, però no es pot anar així per les cases.
Bueno, ves, pues si no pots aguantar, tampoc pisaràs 7 vegades al mar.
Ara tornem al que fa uns mesos dèiem, no hi ha banys públics a les ciutats. No hi ha banys públics.
No n'hi ha molts.
No n'hi ha cap. No n'hi ha.
Però, no, si jo ho entenc, per això et dic, pues home, no, escolta, deixem pisar...
Pues amb una ampolla.
Clar, i ja està,
no. A la paperera, a la planta... Bueno.
A la paperera de... Pisa, no, home, no, pisa, no, no puja de la boca, no, pisa allà la paperera que tenim, de la comunitat de vell.
Pobre gent. No, a veure, que és més dur del que sembla i cada vegada demanem més coses per internet.
Sí, va. Això hi ha del comerç local, també s'ha de... Ja. Una mica recolzada.
I tenen banys.
Aquesta notícia també m'agrada molt perquè diu, un semàforo de Granollers se convierte en atracción turística por los sustos que provoca.
Los sustos.
Home, jo, sincerament, no sé si el titular està molt, molt encertat perquè una atracción turística és algo on vas tu a propòsit a veure, no? Jo sé, la Torre de Pisa, la Sagrada Família o la Seu Vella... No, vull dir, vas a propòsit, a veure.
Bueno, la gent fa coses rares ja, eh? Ja t'ho diré així també.
Ja, però jo no sé si realment hi ha algú que hi vagi a propòsit a veure un semàforo que provoca sustos, no? O sigui, no sé. El cas és que això ha passat al número 16 de l'avinguda Sant Esteve, de Granollers.
Ja.
Diu que se trata d'un semàforo, diu, una ressenya de Google Maps, obro cometes, diu, és un semàforo que assusta iaios.
Assusta iaios.
Sí, perquè diu que bueno, tío, això ho va fer un tal Ángel M.S. ¿no? I diu, uno de los tantos semáforos que hay por Granollers que se ponen en rojo para los peatones sin dar tiempo a cruzar la calle.
Si tienes
movilidad reducida, tienes la adrenalina asegurada mientras intentas cruzar sin que te atropelles.
Vale. Ara estava pensant, bueno, a veure, no sé, igual es doblega i pega el cap, jo què sé, d'assustos. Bueno, total, d'aquell que està verd i passa a vermell, sempre havia aviso.
Exacte, m'ha agradat molt. El semàforo assusta iaios.
Assusta iaios.
Compren el semàforo assusta iaios para que no aparezcan por allí.
Pensa que això al Japó, quan venen el viatge, vayan a Catalunya, Barcelona, 5 nits, la Sagrada Família, i després nos desplazaremos a Granollers a ver el semáforo assusta iaios.
El semáforo que se inspiró Steven Spielberg en su última película.
Sí. Escolta, aquí el no, però als Estats Units hi fan una pel·lícula d'això, o una sèrie.
El semáforo que emocionó a Steven Spielberg.
Això. Vinga, què més? Que et queden 2 minuts.
Vale, una altra que és molt bona, que diu... Aquesta és molt bona. I és que tenim un país que no ens el mereixem.
Això.
Diu... Una jutgessa de trànsit té un accident i descobreixen que porta 30 anys sense carnet.
Una jutgessa de trànsit? És que de veritat que a vegades és increïble. La de bronques que haurà pegat o multes...
Hòstia, a la gent... és molt bo. És molt bona, la notícia és molt bona. Diu que una senyora de 55 anys li traus 30, doncs 25, és a dir, des dels 25 que està conduint, diu que va patir una col·lisió, no? Diu, i encara que la jutgessa va resultar il·lesa, la Guàrdia Civil va comprovar durant la investigació que mancava els documents pertinents, no? Diu, en realitat aquesta persona mai no havia obtingut el carnet de conduir de turismes a Espanya.
Vinga.
Disposant únicament del de ciclomotor.
Bueno, és igual. En lloc de 2, té 4 rodes, però és el mateix.
Sí, llavors, clar, diu, de fet, anteriorment havia obtingut un permís de circulació als Estats Units, però no va ser acceptat per la seva homologació al nostre país als anys 90.
Ah.
Vale, llavors, diu, mira, jo ja m'he vingut...
Als anys 90? O sigui, no l'havien parat mai.
No l'havien parat mai. Bueno, clar, la van parar perquè va patir un accident.
Imagina, o sigui, no és que la van parar, és que, bueno, es va parar de cop amb un accident.
No, clar,
bueno,
clar, però clar, ja sent...
Tens acudit?
Tinc un acudit i no sé si ho vaig explicar o no, perquè és el meu acudit del mes.
Ja, però és bo o no?
A mi m'encanta.
Pues venga, va, a veure.
Diu, per su currículum vemos que és una persona muy dejada. Diu, bueno, diu, en la parte de atrás de la servilleta hay más cosas.
Apa, Joel, bona setmana. Ens veiem dissabte.
Bona setmana, Ricard!
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los intereses comerciales, el pulso entre la Unión Europea y Reino Unido y también la incapacidad de los propios estados para tranquilizar a los ciudadanos siguen alimentando las dudas sobre AstraZeneca. Esta mañana la ministra de Sanidad no ha aclarado qué va a pasar con los 2 millones de personas que en España se han puesto la primera dosis de este fármaco y tienen menos de 60 años. Crece la incertidumbre y aumenta también el porcentaje de los que, a pesar de estar citados, han decidido no ponerse la vacuna de AstraZeneca. En los centros de salud, en los centros también de vacunación, las enfermeras que ponen las dosis, las inyecciones, son las que están recibiendo todas estas dudas. Gema es enfermera en Orense.
Es en torno a la idoneidad frente a pues patologías que tienen o procesos que hayan padecido. Opción a la idoneidad de administrarla según su edad, debido a los cambios que ha habido en la población diana.
En las próximas horas llegan las vacunas de otra farmacéutica, es la cuarta, la de Janssen, del laboratorio Johnson & Johnson, y Sanidad ya ha anunciado que se va a poner en el colectivo de personas entre los 70 y los 79 años. Cuando en España nos quejamos de los confinamientos, es bueno mirar al exterior, y también a esos países cuyas restricciones han sido más severas y duraderas. Es el caso de Inglaterra. Después de casi 7 meses con todo lo no esencial cerrado, salvo un pequeño receso que tuvieron en otoño, hoy empiezan una nueva fase. Lo está comprobando en las calles de Londres Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Nieva en Londres y en gran parte del país en este primer día de semiliberación. De todo el confinamiento, el de este lunes es el salto más importante hacia el fin de las restricciones. Primero, porque es lo que más se nota en la vida cotidiana: peluquerías, tiendas de ropa, bibliotecas y consumiciones al aire libre. Pero en segundo lugar, es lo que determinará realmente si la vacuna funciona. Hasta ahora los números han caído al nivel mínimo de la pandemia, pero es que no había ni dónde ni con quién juntarse. Hoy hemos visto centenares de personas haciendo cola, por supuesto, sin mascarillas, en la concurrida Oxford Street, pero también las estaciones llenas de trenes. Ya se puede mover uno en el Reino Unido, y la policía advierte al mismo tiempo que no van a poder controlar a quien se salte la ley. Las peluquerías dan cita para junio.
Para junio, después de estar cerradas, ya hemos dicho, durante casi 7 meses. En la audiencia de Teruel sigue el juicio a un delincuente conocido como Igor el Ruso. Está acusado de un triple crimen. Se le juzga por matar en diciembre de 2017 a un ganadero y a 2 guardias civiles. Teruel, Juan Pascual.
Norbert Fejer se enfrenta a la que sería la primera prisión permanente revisable que se dictamina en la audiencia provincial de Teruel. Lo haría por el triple asesinato que cometió el 14 de diciembre de 2017, en el que arrebataba la vida al ganadero José Luis Iranzo y a los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero. A esta hora se están produciendo aún las alegaciones iniciales, tanto de la Fiscalía como de las acusaciones particulares, también de la defensa del propio Igor el Ruso. El orden del día del juicio dictamina que hoy se producirá el interrogatorio de él acusado en una sesión que ha comenzado 2 horas tarde tras la elección del jurado.
El Atlético de Madrid pendiente de la enfermería tras mantener el liderato, José Luis Corrochano.
Sufrió el Atlético de Madrid para empatar a 1 en el Benito Villamarín contra el Betis. Es líder con un punto de ventaja sobre el Real Madrid y 2 sobre el Barcelona, pero preocupado por las últimas lesiones y bajas. Ayer, por ejemplo, Lemar antes del partido, Trippier y Joao Félix. Vamos a preguntar cómo está la enfermería, Javi Gómez.
Pendiente sobre todo de Trippier. Ayer sufría ese golpe, tiene tocadas las lumbares y habrá que esperar a las pruebas para ver el alcance de las molestias. Joao Félix también fue sustituido, pero está mejor, apunta al próximo partido, al igual que Lemar, que cayó por una gastroenteritis, y a la espera de Suárez y Dembélé, sobre todo del francés, del segundo, que afrontará una semana clave para volver con el equipo.
El próximo partido del líder es el domingo, Atlético de Madrid, Eibar, y hoy se completa la jornada con el Celta-Sevilla a las 9 de la noche. La victoria del Sevilla le situaría a 6 puntos del líder del Atlético de Madrid.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy nos contáis que uno de los políticos fundadores de la Unión Europea está muy cerca de ver reconocida por la Iglesia la santidad de su vida.
Pues mira, según ha declarado al diario francés La Croix, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, que es el cardenal Marcelo Semeraro, Robert Schuman será declarado venerable antes del verano, con lo cual estaría efectivamente a un paso de su beatificación. Como ministro de Asuntos Exteriores de Francia, fue uno de los grandes impulsores de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el embrión de la Comunidad Económica Europea y de la actual Unión Europea. Había vivido dos guerras mundiales y lo que hizo por la reconciliación entre los dos grandes enemigos, Francia y Alemania, es un signo increíble de esperanza, también en términos políticos. Ahora la Iglesia está a punto de reconocer que vivió la fe, la esperanza y la caridad en grado heroico. Vamos a recordar su figura dentro de media hora al comienzo del espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida amb 5 minuts i mig per sobre de la una. Comencem setmana també dilluns, avui 12 d'abril del 2021. Estàvem fregant els 12 graus a la ciutat de Lleida i, a més, aquest cap de setmana, finalment, entre divendres i diumenge, ja que dissabte va perdonar, s'han recollit 5 litres per metre quadrat. Justament avui, fa dos mesos, que van caure 5,6 litres per metre quadrat, el 12 de febrer, que és el darrer dia en el que hi ha hagut pluja que es pugui comptabilitzar. Per tant, poca broma, que fa dos mesos que havia plogut molt poc i que tampoc ha sigut la gran pluja aquest cap de setmana. Nosaltres marxem directes cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim a l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les primeres hores d'aquest dilluns trobàvem algunes precipitacions dèbils, sobretot a la zona del Pirineu, amb una cota de neu que ha baixat als 700 o 900 metres en aquesta zona, però a poc a poc aquestes pluges al llarg del matí han anat remetent i durant aquesta tarda esperem cels blaus. Pel que fa a les temperatures màximes, avui baixen en cotes altes del Pirineu, en canvi pugen a la resta del territori, valors màxims que arriben als 18 graus a Lleida i Balaguer, 17 a Tàrrega, 15 a la Seu d'Urgell o els 9 graus a Viella. Pel que fa al vent, bufa, fluix i variable. De cara a demà dimarts, intervals de núvols alts i durant les hores centrals del dia, nuvolositat d'evolució diurna. Pel que fa a les temperatures mínimes, baixaran aquesta propera matinada. Ens quedarem amb valors nocturns d'entre 3 graus sota 0 a 2 graus positius i pel que fa a les màximes, pujaran al nord i canviaran poc a la resta. Valors que estaran entre els 19 i els 13 graus. El vent bufarà fluix i variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Repassem la informació.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ho dèiem al principi que, malauradament, d'aquests accidents ens en veurem. Aquest cap de setmana han estat atropellades dues menors que circulaven en patineta a Cervera. Creuaven per un pas de vianants i van ser embestides per un turisme. Les nenes van ser evacuades menys greus a l'Hospital d'Igualada amb contusions. Recordo que a la ciutat de Lleida, que és una ciutat 30, el 80, no sé quant per cent, però un 88% crec, de carrers de la ciutat de Lleida, hores d'ara la seva velocitat màxima és de 30 km per hora i a més a més, és legal que circulin per la calçada patinets i bicicletes juntament amb motocicletes, amb ciclomotors, amb vehicles, amb furgonetes, etc. Per tant, primer ull al tema de la velocitat, ja ho dic per temes pràctics, per temes de multes, i evidentment per la seguretat, però també ull perquè ens podem trobar doncs a d'altres vehicles, d'altres elements a la calçada que fins ara no estàvem acostumats. El tema dels patinets, el tema de les bicicletes, on hi ha carril bici han d'anar per allí, però on no, si és un carrer 30, van per allí. Per tant, poca broma amb això perquè ens hi hem d'anar acostumant. Moderar la velocitat poc a poc. Jo sóc el primer, que de vegades surts dos minuts tard de casa, dos a només, no molt, dos minuts tard, i intentes anar més ràpid pels carrers de la ciutat. És absurd, i ho dic jo, que em passa a mi també, és absurd. aquell increment de velocitat posant en risc doncs la teva pròpia integritat i la dels demés, serveix per recuperar quan 4-5 minuts només en un trajecte dins d'una ciutat mitjana petita com Lleida val la pena? Si no pren mal ningú, si acabes tenint un accident i no pren mal ningú, només l'enrenou de fer papers, de parlar amb l'assegurança, de si t'ha de venir a buscar la grua, després d'estar pendent del taller, de que t'arreglin el vehicle, val la pena per aquells 5 minuts? Veritat que no? Repeteixo que m'ho dic per mi també, eh? Que això ens passa a tots. Ens asseiem al vehicle i, escolta, tots volem anar més ràpid que el vehicle que tenim al davant, que normalment sempre és un vehicle que va lent. És que és així. Jo crec que ens hem de serenar, hem d'anar tranquils per la ciutat. Lo del 30 és discutible si és massa baix o no, però ens ha tocat aquesta, és ciutat 30, ens hem de serenar sobretot al volant i anar tranquils. El vehicle s'ha d'anar tranquil i concentrat a la conducció, perquè encara que anem a 30 per hora no podem anar amb el mòbil per la multa, però sobretot per la seguretat, ni discutint, ni... Escolta, anem conduint, anem del punt A al punt B i hem d'arribar tranquil·lament a aparcar i després, escolta, si cal córrer ja anirem corrent per la vorera caminant o corrent. Per tant, es tracta d'estalviar-nos accidents. I si és un vehicle contra un altre vehicle, 30 per hora, normalment no hi haurà problemes personals. Però si és un vehicle contra un patinet o un vianant, aquí canvien les coses i hem de parar molta cura, que després es complica molt la història. En fi, això ha passat aquest cap de setmana. Pel que fa al tema de les vacunes, hores d'ara, el 85% de les persones de 80 anys o més i el 15,5 de la franja de 70-79 ja han rebut una primera dosi de la vacuna. Quin és el tant percent de persones que estan immunitzades, és a dir, que han rebut la pauta sencera de vacunació? A Catalunya és del 6,1%. Estem vacunant des del 27 o 29 de desembre, no recordo el dia, no ens vindrà de dos dies. Des dels darrers dies del mes de desembre estem vacunant. I hem arribat a la xifra del 6,1% de la població vacunada. Parlant de vacunes, Espanya té previst destinar les primeres vacunes monodosi de Janssen, aquesta nova vacuna que només necessita una dosi contra la Covid-19, que arribaran aquesta setmana, doncs té previst que aniran al grup d'entre 70 i 79 anys. De totes maneres, tot això ens ho explicaran quan arribin, perquè és que aquesta vacuna havia d'arribar el 15, després es va retrasar al maig i després s'ha tornat a posar pel dia 13, per demà. Bueno, quan arribin, si et truquen, i és la Janssen, que sàpiguis que només és una dosi. Amb una dosi n'hi ha prou. Per cert, ara que parlàvem de l'efecte de les vacunes, fixeu-vos, l'evolució de persones mortes per Covid-19 a les residències. Parlo de xifres de tot Espanya. Per setmana, la primera setmana del mes de gener van perdre la vida 365 persones a les residències. La segona setmana del mes de gener, 534. La tercera, 731. I la darrera del mes de gener, 791. Seguint així, al febrer, 628, 390, 179 i 81 persones a la darrera setmana del mes de febrer, quan estava fent efecte ja el gruix de les vacunes. A partir d'aquí, les xifres que et donaré ara del mes de març són espectaculars. 5 setmanes tenim comptabilitzades el 5 de març. 40 persones mortes la primera setmana, 23 la segona, 17 la tercera, 24 la quarta i només 2 a tot Espanya a les residències la darrera setmana del mes de març, que és quan ja la majoria estaven rebent la segona dosi que havien, dels que havien rebut la primera, els de Pfizer. Parlo de residències. Ull, perquè la corba i la incidència, ja després de rebre la vacuna, amb el nombre de víctimes mortals, és increïble. Hem passat dels 700-800 persones que perdien la vida per setmana a final de gener a les 2 persones la darrera setmana del mes de març. Per tant, la vacuna funciona. Ara, això sí, També et diré que com a ciutadà que s'aclareixin ja amb la de AstraZeneca, si funciona, si no funciona, si l'hem de seguir esperant o si ja passem d'aquesta vacuna i ens n'anem directes a les altres. Perquè això sí, ens mereixen i molt. Hi ha 2 milions de persones menors de 60 anys amb la primera dosi d'AstraZeneca i hores d'ara encara no saben si rebran una segona dosi d'AstraZeneca o n'hi posaran una altra o no n'hi posaran cap. I això sí que, de veritat, com a ciutadà, t'aixeques cada dia amb una notícia diferent del tema de les vacunes, però que les vacunes funcionen crec que és claríssim, és claríssim. Tenia un altre exemple d'Israel. A Israel hi ha el 50% de la població vacunada, el 50%, concretament el 57% en primera dosi i el 53% de segona dosi. Sabeu quants casos positius han declarat d'avui? De tot el país d'Israel, 120 persones. A la província de Lleida, 226. És demoledor la dada, però tenen el 50% de població vacunada. Per tant, ull, perquè les xifres que tenim nosaltres a Lleida són de 179 persones hospitalitzades, 39 crítics a les UCIs i 226 nous positius, dels quals 197 són al Pla i 29 al Pirineu. Amb totes aquestes xifres, el risc de rebrot al Pla de Lleida ha pujat als 478 punts i la RT ha pujat a pràcticament tocar l'1, està a 0,98. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot també ha pujat als 453 punts i la RT ja està per sobre de l'1,06. A nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot està als 257 punts i la RT al 1,03. Fem una pausa i de seguida parlem dels bocins d'història.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro. De Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
RJB Maquinària Agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973-1082-91 i a rjbagricola.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bueno, no és que hem canviat ni de col·laboradors ni d'espais, simplement que això avui il·lustra el tema amb el que el Joan Ramon González, en parlarem ara als bocins d'història. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia. Doncs sí, els oients i tots estem sentint el que és potser més conegut per molta gent com l'himne de Riego, que va ser l'himne oficial de la Segona República Espanyola, també el de la Primera República Espanyola, i que és l'homenatge que es va fer també, que era l'himne que utilitzaven els que es van revoltar contra Ferran VII en el trienni liberal entre 1820 i 1823.
O sigui que ve de lluny això, eh?
Sí, exactament.
I s'ha fet llavors, anar més d'una vegada.
Per això sigo Riego, perquè Riego era el cap de l'exèrcit que se va enfrontar contra els 100.000 fills de Sant Lluís que venien a recuperar l'absolutisme per Ferran VII i que va ser al final derrotat, i no solament derrotat, sinó que després va ser penjat i decapitat per haver estat revoltat contra les tropes que venien a tornar l'absolutisme a Ferran VII, que va durar 10 anys més.
Aha, mira, independentment de qualsevol qüestió política, que cadascú tindrà la seva opinió, evidentment, el que sí que estic gaudint és que això ho estic traient d'un canal de YouTube, i estic veient una plaça major plena de gent, sense mascaretes, i gaudint d'un dia lúdic a Benasc.
Correcte.
Que és un municipi que m'agrada moltíssim també d'anar-hi,
sí,
eh? I mira, això ja em fa una enveja veure ara aquestes imatges que no veguis, eh?
I ja les trobem a faltar. Que són les mateixes que podem trobar...
És del 2019?
Exacte, és el que sí, volia dir.
Imagina't tu.
Justament abans de la pandèmia, sí, i sí. Les festes de Sant Marçal, Sant Marcial, que és el patró de Benasc, aquesta part alta de l'Éssera, on se parla encara la fable aragonesa, i que alguns li diuen allà el patuàs, i que té aquesta música per la festa major, que és com una mena de referent de la música de festa major, en el que solament no ballen els homes, és un ball d'homes, i que té aquesta tonada que com a mínim se documenta 200 anys enrere, és a dir, que és una música tradicional i que després, per una sèrie de circumstàncies que no estan molt clares, probablement algú dels que van ajudar a composar l'himne aquest, o era algun músic que portava la banda i va acabar agradant, en Riego, també se diu que Riego va estar destinat abans a la zona de Jaca i que potser li va agradar aquesta música, la va incorporar a la seva banda, en fi, hi ha una sèrie de versions que no acaben d'estar molt clares com d'aquesta versió tradicional d'una música com aquestes que poden trobar molts pobles del Pirineu, tant sigui de Catalunya com d'Aragó, com d'altres llocs, evidentment, va passar a ser l'himne revolucionari oficial per antonomàcia a Espanya i el de les repúbliques, tant de la primera com de la segona. L'anècdota és que a l'any 1940, acabada la Guerra Civil, va vindre el governador militar franquista, evidentment, a les festes d'allí de Benasc, i clar, li van tocar aquesta cançó, l'home es va ficar nerviosíssim, yeah. Diu, què esteu fent aquí, què esteu tocant? I van dir, no, si això és la música de tota la vida, que no sé què. L'home llavors al final, clar, va dir, no, això no pot ser. Llavors van regular i autoritzaven durant tot el franquisme a tocar aquesta melodia per les festes de Sant Sebastià i per les festes de Sant Marcià. No. Solament se podia tocar, però bueno, és una manera també de colar al règim una mica de gols en aquest sentit.
Bueno, no, però això us deia que independentment de les idees polítiques i tal, jo el que estava veient era una festa.
Correcte.
I ja està. De totes maneres, quin bocí d'història parlem avui?
Bueno, bàsicament és això, era parlar de que avui precisament, avui 12 d'abril, fa 90 anys, Espanya va celebrar unes eleccions municipals que van ser transcendentals per tot el segle XX espanyol, català, evidentment, i europeu, degut a que aquelles eleccions municipals, eren municipals però eren plebiscitàries, es va jugar la carta monàrquica o republicana d'Espanya. Els partits del moment, després de sortir de la dictadura de Primo de Rivera, en la qual el rei Alfons XIII havia recolzat precisament aquesta possibilitat de que un dictador posés ordre i pau, i va ser una dictadura, evidentment després la franquista la va fer quasi de diríem bona, diríem entre cometes la de Primo de Rivera, però va ser molt dura en el seu moment. Quan va ser destituït ja Primo de Rivera, en Berenguer, que va ser el que va venir després, va intentar esmerar les coses, però ja no se'n va sortir, i el Alfons XIII ja havia perdut credibilitat. No es van voler fer eleccions al Parlament, i llavors es van convocar les municipals, en la qual sí que van contribuir tots els partits del moment, però el resultat va ser aquest, que totes les ciutats importants d'Espanya varen guanyar les candidatures republicanes, amb la qual es va veure que veritablement el tema del conservadurisme, de la monarquia, ja estava perdut completament, i això va fer que simplement en 24 hores es decidís passar d'un estat de monarquia parlamentària a... no va abdicar Alfons XIII, sinó que se va exiliar, va marxar amb un cotxe fins a Cartagena i d'allí amb un vaixell ja cap a l'exili. Definitivament, el 14 d'abril ja es proclama la República Espanyola, la segona. Hem de recordar que va haver una república molt més efímera a l'any 1873, que va durar des de l'11 de febrer fins al 28 de desembre del 1874, que va tenir quatre presidents, aquella famosa Primera República, que va ser Figueres, Pi i Margall, Salmerón i Castelar, i que va ser una república interessant d'estudiar perquè es veu tot l'embolic que ara podem veure a vegades entre partits, de unió i de desunió, i sobretot perquè va aparèixer el fenomen no de l'independentisme o del separatisme, sinó del cantolanisme, és a dir, que se proclamaven ciutats quasi bé totalment independents, com pot ser la més famosa va ser la de Cartagena, que es va proclamar pràcticament independent de la resta de l'Estat, no? Bé, llavors el 2013, tornem al segle XX, marxa i se proclama la Segona República, que va ser el 14 d'abril. Per tant, demà passat, el dimecres, farà 90 anys que es va proclamar la Segona República Espanyola, que va tenir aquesta trajectòria del principi de consolidació fins al desembre del 31, amb el primer president de la República, Alcalá Zamora, amb un govern provisional per fer una Constitució, i de la qual va sortir després també el 32 a través de l'Estatut de Núria, el primer Estatut de Catalunya. Del 31 al 33 va haver el que es diu el bienni reformista amb el president del govern, que era Azaña, socialista, i que van començar-se a aplicar la il·lusió que tenia molta gent per aquesta república de fer moltes reformes socials, però que veritablement al final també la pròpia dreta i moltes d'aquestes reformes no van poder tirar endavant, va provocar que hi hagués un desgast en el govern, la coalició que havia se va trencar, i es va provocar unes noves eleccions entre el 33 i el 35, que es va instaurar la dreta, que era el bienni conservador, amb un govern presidit per l'ERRUX, que és el que portava el partit majoritari recolzat per la CEDA, que és la Confederació de Dretes Autònomes, i després d'aquesta nova tornada cap a la dreta es va tornar a fer eleccions, perquè tampoc es va veure que no se'n sortien
que tampoc ho tenien clar llavors, eh?
No, que va. I el 36 va haver una altra vegada que va guanyar l'esquerra amb el Front Popular, que és el que als pocs mesos pot tenir ja el cop d'estat, que va ser definitiu de cara a la Guerra Civil i tot el que va implicar després, i que per això sempre associem la República, la Segona República, amb la Guerra Civil i amb el franquisme, perquè tot forma com un paquet. Mm-hmm. D'aquella il·lusió que es va provocar ara fa 90 anys, quan va guanyar la República, i que fins al 33 podríem dir que va ser una il·lusió d'un estat modern, nou, que calia renovar amb un retrocés, tot i que, curiosament, a les eleccions del 33 és quan s'aconsegueix que la dona voti per primer cop, i a partir d'aquí comencem, pues, sempre en aquests períodes, és curiós que en l'època aquesta socialista, podríem dir el 31 o el 33, va haver intent de cop d'estat del general Sanjurjo, que va fracassar. En l'època del 33 al 35, en l'època de dret, es va haver la revolució d'Astúries per part dels piners asturians, amb la qual veiem, pues, que sempre se volien des de l'altre costat dels que governaven, per mitjans no democràtics, intentar canviar les coses. Mm-hmm. I al 36 la cosa, pues, va derivar ja, malauradament, el que veiem, l'enfrontament total que va ser la Guerra Civil. Mm-hmm. Això a Lleida és curiós que també es va passar el mateix, és a dir, la ciutat de Lleida el 31 va tenir també les eleccions municipals i va estar com a tot arreu, és a dir, que els partits republicans pràcticament se va fer una coalició entre els que eren els partits republicans i els partits de dretes. El partit de dretes deia Ordre Social, els que era la coalició de dretes, i Entesa Republicana, els partits republicans. Però els vots que va aconseguir l'Entesa Republicana aquí a Lleida pràcticament va quintuplicar els vots que havia guanyat l'Ordre Social. Per tant, també era com tantes altres poblacions, veritablement, pues, a favor de la república. També va haver el bloc obrer Camperol, de filiació més comunista, que també es va presentar per lliure a les eleccions, però va treure uns resultats testimonials. És a dir, dels 30 regidors que tenia llavors la Paeria de Lleida, 22 eren i pertanyien a Entesa Republicana i 8 a l'Ordre Social. El bloc aquest obrer no va acabar de tenir cap. En aquest sentit, el dia 12 es van fer les eleccions, el 13 davant de... En aquella època tampoc no anava tan de pressa tota la comunicació, va quedar una mica expectant la ciutat a veure què passava, i el 14 formalment ja es va començar a proclamar la república definitivament. Recordem el que va passar, doncs...
A veure, no anava tan ràpid, Joan Ramon, potser amb comunicació, però veus, nosaltres portem pràcticament dos mesos i aquí sí. No s'ha mogut res.
No, però...
I amb noves tecnologies anem molt ràpid, però veig que després el factor humà és el que ho ralenteix tot, eh?
Correcte, i en 48 hores es va resoldre el tema. Recordem que la proclamació que va fer primer Lluís Companys a Barcelona, al balcó de l'Ajuntament, després va vindre Macià, que va també proclamar la república, però ja la va proclamar com a república catalana dintre de la República Federal Ibèrica o Espanyola, i aquí ja comença a haver un estira i arronsa entre la República Espanyola, que ja va veure que se li estava escapant Catalunya del control, diríem, d'estatal, i va haver de seguir d'haver una negociació, i al final van aconseguir de Macià que acceptés que hi hagués una autonomia, que hi hagués una negociació per un estatut, i que en lloc del Consell de la Consell per la República Catalana se passés a la Generalitat de Catalunya, recuperant així d'una manera pomposa el nom històric, i d'aquesta manera es va aconseguir convèncer als catalans que quedessin dintre d'aquella possible federació, però que no acabava de ser una federació, que no va aconseguir, tal com també volien els bascos, i al final l'únic que es va aconseguir era que era un estat global, també amb un reconeixement d'autonomia per lo que serien les històriques. Catalunya, que és la que va tirar endavant més ràpidament, a partir del 32 amb el seu estatut, el País Basc, que va tardar més, per una sèrie de problemes, inclús com el confessionalisme, i Galícia, que ja no va arribar pràcticament a temps de tenir-lo perquè la guerra ja va tirar tot endavant. Mm-hmm. Per tant, tot això ara fa 90 anys. Recordar que ahir, precisament, a Balmanya, al terme d'Alcarràs, es va fer un acte per la plataforma Salvem Balmanya de la recuperació i evitar l'enderroc, bueno, la caiguda per l'abandonament que té.
Ja portem dies amb aquest assumpte.
Sí, bueno, va començar a moure aquesta plataforma per Nadal, precisament, recordant la mort del president Macià, i s'han aconseguit moltes accions, sobretot a nivell de mitjans, molt recolzament. Hi ha un manifest que la gent el pot signar i el pot trobar per internet si volen recolzar aquesta iniciativa, però el problema que tenim és que l'Ajuntament d'Alcarràs no vol entrar en el joc de la compra, tot i que tenim el compromís que des de la plataforma s'ha aconseguit, i dic tenim perquè forma part d'aquesta plataforma, en el sentit que tant la Diputació de Lleida com la Generalitat de Catalunya, en quan sigui titularitat pública, estan disposats a invertir els diners necessaris per salvar la casa, que actualment té la teulada a punt de caure. Si cau la teulada, ja sabem que caurà tota la casa.
Clar, és veritat,
I veritablement és un conjunt, des del punt de vista d'història, ja ho van comentar en el seu dia, que valdria la pena recuperar. Ahir, tot i que va ploure, va fer un dia bastant dolent tot per estar pel camp, per un centenar de persones vam estar allí reivindicant que aquesta casa hauria de ser de totalitat pública perquè poguessin invertir les administracions que s'han compromès a fer-ho. I aquí l'Ajuntament d'Alcarràs és el que de moment sembla que no està movent les fitxes que toca, tot i que parle d'un altre particulant. I la cosa està una mica complicada i al final a vegades ja no saps molt bé on estem. Però bé, la reivindicació seria aquesta, i precisament per tres músics de casa nostra, com és el Jordi Cebolla, el Pep Tor i la Nani Cuesa, vam estar tocant una peça entre aquestes, la que acaba de sonar en el començament d'aquesta sintonia del programa. I per tant, recorda que ahir a Balmanya va sonar el Ball de Benàs, en homenatge a lo que és l'Índia Republicà, que és el que es va imposar en aquest sentit.
Doncs escolta, que ho hem sintetitzat moltíssim, i ja, vaja, aquí ja ho sabeu que són temes d'aquests que es pot mirar per un costat, per l'altre, per sobre i per sota, per tot arreu. Però bueno, és un fet històric, fa anys, i ja sabeu que els bocins d'història parlem, doncs, de coses de la història, i ja està. No se li dona més voltes a l'assumpte, que prou problemes tenim a l'actualitat com per estar amb històries d'aquestes.
Sí, no passa que és el que dius, i pot ser dintre de 50 anys, quan s'escriguin i la gent, pues, com ara estem repassant aquests fets històrics, i veus, déu-n'hi-do, el que costa veure com arribaven a fer-se capaços d'entendre's o desentendre's en aquella època, diran, com podia ser que en aquells anys foren també tan incapaços d'entendre's?
És incomprensible que no haguem après res, però així és,
Sí, sí, sí.
Així és, per desgràcia per a tots, a més, però, en fi.
Joan Ramon... A què record per la República? Recordar que la República vol dir cosa de tothom, les coses del poble, i per tant, en aquest sentit, simplement que el topònim, la paraula república vol dir simplement, ni més ni menys que això, coses de tothom, i que la gent a vegades se n'oblida.
Clar.
Vale.
Joan Ramon González, com sempre, un plaer, gràcies, que tinguis bona setmana.
El mateix a tots, i espero que hagin gaudit, hem començat a saco, que hagin gaudit de les festes.
És veritat que amb tu dilluns passat érem ona, ja no ens vam escoltar, i l'altre tampoc, perquè era Setmana Santa.
Per tant, esperant que hagin gaudit de tot, i
però tu te n'adones, Joan Ramon, que només fa una setmana del Dia de la Mona, només fa una setmana, i ja és com si hagués passat fa molt temps.
Totalment d'acord.
No sé si és bo o dolent, això, però...
És el que és. No sé. El que és, ha d'acceptar i mira la part bona, que és que, com a mínim, pues, no ens hem avorrit.
És veritat, que ara fa dies que no parlàvem. Cuida't força, una abraçada.
Igual, adéu a tots, adéu, Ricard. Adéu.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, dígame.
Mi vecino lleva 34 años tocando el piano en la cabecera mía, del piso de al lado, y todavía no ha aprendido nota. Solamente descansa a la hora del almuerzo, 10 minutos, y hasta las 12 de la noche. Y de vez en cuando se sienta el padre. Niño, sigue tocando. Y es que una cosa es tocar y otra cosa es aporrear piano.
¡Qué maravilla!
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. Como tu hogar también pide cambio de armario, tienes un descuento del 30% en una selección de toallas, fundas nórdicas y edredones marca El Corte Inglés. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Baby, it's a
new way. Doncs apa, que anem directes cap a les dues. Avui dilluns sí que tenim la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Per cert, hores d'ara pràcticament amb 14 graus a la ciutat de Lleida, amb vent que també va a 14 km per hora, però amb una sensació fresca. Per tant, avui sí que és de, encara que llueix el sol, afortunadament, de jaqueta. En fi, parlem d'esports, com sempre ben acompanyats amb nosaltres la presidenta del Balafia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
També està amb nosaltres el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bueno, us veig a tots al mateix lloc que fa un any.
Fa un any no.
Tu, Vanessa, no estaves aquí?
Fa un any estava a casa.
Albert, te fa enveja ara la Vanessa?
Ja fa dies que me fa enveja. Jo ja fa un any... Ja fa un any i un mes que estic aquí, mare, i no sembla que va més llarg, això.
Poca broma, perquè parlem així ja amb una lleugeresa de... Bueno, ja fa un any. És que un any són 365 dies, eh? És que sí. Déu-n'hi-do, eh? En fi, permeteu-me que faci un incís ràpid per parlar amb la... Ara parlarem d'esports, perquè ha estat un cap de setmana d'aquells que dius, escolta, ja el signem pràcticament tots així, eh? Però fem un incís perquè... La presidenta del Balàfia Volley, la Vanessa Ortega, és una de les 10 dones i la única de Lleida triades per cursar el programa Women Executive Sports Education, que posa en marxa la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Vanessa Ortega, escolta, explica'm això.
Bueno, doncs és una convocatòria que va fer la UFEC, en què havies de presentar candidatura. Com sabeu, no? Si no ho sabeu, us ho dic, la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol és secretària de la UFEC, per tant està a la junta directiva, i em va proposar que ella pensava que tenia el perfil per optar en una d'aquestes beques i, bueno, vaig presentar la candidatura i em van triar.
Molt bé. Bueno, ja, però sí. Vull dir que, aviam, tu et vas presentar i et van triar, única de Lleida.
Sí, bueno, segurament perquè ningú més es devia presentar.
Això anava a preguntar, aviam, perquè n'hi ha més, no?, de companyes teves?
De la Lleida província. No es va presentar ningú
no,
més.
No, que estiguin al capdavant d'un club.
Ah, sí, evidentment. Hi ha més gent que... Vols dir el curs amb qui coincideix?
No, que s'haguessin pogut presentar.
Sí, clar, tothom estava obert. Tu havies de presentar una carta de motivació, un currículum, i ell, una persona, en aquest cas la Mònica Utrera, que bueno, és una especialista i és una persona que està actualment a ESADE donant classes i a la EUNCET, doncs et feia una entrevista personal i triava les candidates.
Ajà. Bueno, suposo que contenta.
Molt, molt contenta. Vam començar divendres.
La veritat, ja heu començat.
Sí, és una experiència genial. Coneixes altra gent, altres punts de vista, altres persones, fas networking i, bueno, també estàs una mica on se couen les coses i és important ser-hi, és important que el Balàfia Volley hi sigui, és important que el volei hi sigui com a esport minoritari. I, bueno, més que res és per créixer, per aprendre, per tot plegat.
Bueno, doncs ja saps, qualsevol informació privilegiada que tinguis se't pot escapar aquí els dilluns.
D'acord, ho tindré en compte.
No, escolta, que estem molt satisfets i enhorabona, perquè primer sempre és important aquest tipus de cursos, que això no és un premi, és un curs. Bueno, també és un premi, per entendre'ns, però vull dir que és una formació, però que Lleida no es quedi sense representació crec que és bàsica, perquè és que sempre diem allò de Lleida a Catalunya, doncs hem d'estar presents a tot arreu. I de la millor manera
precisament aquesta formació el que vol una mica és que trenquem sostres de vidre, les dones sobretot, però no és una formació només per a lideratge femení, és un concepte que jo no hi crec. Hi ha lideratge, sigui femení o masculí, és igual, però sí que és veritat que aquest tipus de formacions t'ajuden a trencar sostres de vidre, de dir per què no i per què no jo, i fer-ho. Vull dir que al final a vegades som nosaltres mateixes les que ens posem, sí, les traves, i crec que hem de donar un pas endavant, que hem de ser nosaltres, les dones, les que volem fer-ho, les que volem fer-ho. Mm-hmm.
Molt bé. Escolta, enhorabona, i ja ens vas explicant, evidentment. Fins quan dura?
Fins al primer cap de setmana de juny.
Oh, bueno, doncs... Bueno, ja ens aniràs explicant.
D'acord.
Escolta, Albert Escuer, Lleida Esportiu, ha jugat molt bé aquest cap de setmana, el bec segon a la Lliga i sense ni saltar el camp, eh?
Sí, espectacular, tots els caps de setmana com aquest.
Escolta...
Jo no jugo, el que passa és que la classificació aquesta està agafada amb pinces, o sigui, jo sóc més partidari de mirar la classificació per punt.
Val.
Clar, la classificació en la que en Lleida apareix segon és per coeficient.
Ja.
Però, bueno, entenc que quedant només 5 partits, dubto moltíssim que s'aturi la Lliga, en la qual cosa tots els equips acabaran igualats amb 26 punts i en aquest cas el Lleida és tercer ara mateix a hores d'ara, però depèn d'ell mateix, bueno. Això sí que és veritat. Després d'aquesta jornada torna a dependre d'ell mateix.
Jo, Albert, si amb les xifres que tenim ara i amb les restriccions que tenim ara, si s'ha acordat que l'Esport Federat pot seguir en van, és el que dius tu, per 5 caps de setmana que queden, jo quasi estic segur que, escolteu, remateu-ho com sigui.
Clar, clar, per això dic que, en la classe, que surt segon en la classificació per, sí, 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 per coeficients, però jo entenc que la Lliga s'acabarà i per tant haurem d'anar a mirar els punts, i per punts el Lleida ara en té 30, que és un menys que el Badalona, i són 3 menys que el Cornellà. Què passa? Doncs que el Lleida Esportiu ja ha descansat.
Clar, clar, clar.
La resta d'equip, el Badalona no ha descansat i el Cornellà no ha descansat. A més, amb el Badalona tenim la veraixa particular guanyat, amb la qual cosa doncs, el Lleida torna a dependre d'ell mateix per estar entre aquells dos primers que donen accés a la primera red de la propera temporada.
Bueno, té bona pinta, de totes maneres. S'han de jugar els partits, s'han de guanyar, però té bona pinta.
Bueno, s'està fent bastant evident en aquesta segona fase la diferència de nivell entre el subgrup A i el subgrup B. A la primera jornada només hi va haver un equip del subgrup de Lleida que perdés, vale? En aquesta hi ha hagut 3 derrotes, hi ha hagut 2 empats, però bueno, si tu mires les classificacions dels 3 subgrups que s'han fet, dels 3 grups que s'han fet ara en base a la primera fase, doncs tret de l'Eivissa en la sí. fase d'ascens, a la resta, doncs tots els equips del grup català, per dir-ho d'alguna manera, són els que estan a dalt. Llavors, l'os més dur, en teoria, era l'Hèrcules, i ja te'l vas treure de sobre a la primera sí. volta, compensant una mica aquests dos partits de més que jugaran ells, no?
Sí, perquè sí,
ara,
sí.
Doncs, bueno, el Lleida Esportiu està a 3 punts de l'Hèrcules, però ja només ha jugat un partit més, i el que ha jugat amb l'Hèrcules, doncs, va guanyar.
Molt bé. Doncs escolta...
Que és complicat, s'ha de tenir un màster
en
matemàtiques
sí.
i en ciències de l'esport per entendre aquest cony de temporada, però bueno, diguéssim que el titular avui dilluns, 12 d'abril de 2021, és que el Lleida Esportiu depèn d'ell mateix per estar a la primera res la propera temporada, cosa que feia més de 2 mesos que no passava.
Proper partit, a priori, diumenge vinent a les 12 del migdia al camp d'esports davant de l'Atlético Levante, que és penúltima en aquesta classificació. Havíem dos partits menys, etcètera, però amb un partit menys respecte al Lleida, però a casa ens hem d'assegurar, eh? És la clau.
La mare dels dos és aquesta, és treure els 9 punts de casa i després intentar sucar fora. És vital, el calendari d'aquesta segona fase és molt bo pel Lleida Esportiu perquè començar a casa, descansar a la segona jornada i després a la tercera torna a jugar a casa, però evidentment és clau que d'una vegada per totes aconseguim aquesta fermesa, aquesta solidesa al camp d'esports.
No,
Levante, doncs, bueno, d'entrar ja descartaries definitivament al filial Granota i tu doncs et ficaries entre els 3 punts i ja veuries la Lliga d'una altra manera, clar.
Clar, ho dic perquè després venen dos partits seguits fora, que són aquells que els has de salvar, i a partir d'allí ja és un sí o un no. Bueno.
Exacte.
Xavi Pérez, diumenge que ve al camp?
Al camp, sí.
Sí?
A collir faves, sí.
Home, no, al camp d'esports.
Al camp d'esports, no, al camp d'esports no se pot anar, home.
No s'hi podrà anar diumenge vinent, que ara no. O sigui, torna a estar tancat pel públic, Albert?
No, aforament màxim de 1.000 persones.
Ah, vale, o sigui, amb l'última restricció no s'ha modificat l'assistència als esports. Bueno, jo és que no entenc res tampoc, però bueno.
De moment no, el que passa és que la setmana passada va sortir la consellera Vergés dient sí. que potser haurem de fer algunes coses més i això, doncs, ja. Una trajectòria del govern aquest darrer any, doncs, és la prèvia de més mesures.
Vale.
És possible no que se torni a tancar, però de moment no.
Bueno. Clar, no sé si afectarà el món de l'esport o no, però bueno, estem en lo de sempre, no? Són aquest, clar, tot plegat a ser un desgavell des de l'inici, no? Aleshores, bueno, màxim del 50% d'aforament amb un màxim de 1.000 persones. I això vol dir que a l'Oig n'hi poden fotre 800 en un camp sí. de 500 i al camp d'esports sí, sí. 1.000 en un de 13.000.
No, és veritat, bueno, això no pot ser, això no pot ser, no és normal. O sigui, al camp d'esports hi haurien de poder entrar 2.000 persones obrint totes les grades. I vaja, haurien...
Bueno, tampoc hi entrarien,
No.
Tampoc hi entrarien, perquè vull dir...
No, però em refereixo que estarien a 10 cadires de separació, amb tota la seguretat, i escolta, també faria patxoca. Després que hi vagin o no, ja és una altra història. Però que és el que dius, no és el mateix. No es pot ficar això de... o sigui, el màxim així, per tots els camps iguals, perquè és que hi ha unes diferències abismals d'un camp a l'altre.
En fi, bueno, aquesta és la realitat. Amb futbol femení, l'AEM, per cert, després parlarem del bàsquet, que també hi ha per parlar, però amb futbol femení, l'AEM segueix fent de les seves, eh? Victòria a domicili 1-3 davant del Madrid. Escolta, poca broma,
Sí, bueno, la pena és el que dèiem, no? Que clar, ha entrat en aquesta segona fase molt lluny a nivell de punts de la resta d'equips, però bueno, sí, és cert que... Bueno, el que hem parlat alguna vegada, no? El que és el jugar sense pressió. Sense cap tipus de pressió. O sigui, la permanència està assegurada, ara allò del salit i disputar és el que està fent doncs Roger Lamesa en cada partit. I això bueno, l'està notant.
Això és una experiència més, això.
Cada
any que ve... pugui donar el salt, si no el dones en guany, doncs per l'any que ve ja tens una experiència agafada.
Sí, no, i a banda, bueno, estàs oferint bones sensacions com tota la temporada, portes 7 de 9 en aquesta segona fase, bueno, estàs demostrant que pots competir amb qualsevol. Llavors, bueno, la bona notícia és aquesta, no? Que després d'assegurar la permanència, doncs en aquesta segona fase, que l'objectiu era pues, acabar 500 o 600, doncs mira, després d'aquest 7 de 9, si guanyen aquesta setmana... es poden arribar a ficar terceres.
Sí. Amb bàsquet, un triomf ja després de superar positius Covid i històries, el Força Lleida torna a la victòria, 95-81 al Melilla, aquesta la necessitaven,
eh? Sí, bueno, pues igual que el Lleida. Vull dir, guanyar a casa és vital, i més si vas fent el carallot, com ha fet l'equip el carallot als dos desplaçaments. A Orense no tant, però a Burgos sí que és cert que va fer un segon quart absolutament lamentable. I crec tu que pel mare de 24 es va arribar a ficar 5, en 10 minuts. I Burgos aquesta setmana ha perdut de 30. Però bueno, hi va haver una desconnexió i aquestes desconnexions es paguen. I això fa doncs, que els partits de casa siguin vitals i l'equip doncs, el va treure endavant anotant 95 punts, que és una barbaritat, però és que realment aquesta plantilla té qualitat per fer aquestes coses. Mm-hmm. Però bueno, l'important és que ha guanyat, està la classificació molt, 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 molt apretada, però bueno, esperem que sigui la primera de moltes.
Per cert, qui està content és el Pere Roquer i evidentment Gerard Encuentra, el bàsquet Pardinyes. Escolta, sort que van començar dubtant, perquè si a les primeres jornades d'aquesta temporada haguessin estat tot victòries, d'una altra cosa parlaríem. Us ho pregunto perquè és que jo, de veritat, així, entre una cosa i l'altra, ja no sé. A la fase que està ara el Pardinyes, on ha de quedar per poder parlar d'ascensos?
No, ara per entendre'ns, és quadre de tenis. Ell ha entrat al playoff de la primera eliminatòria amb el Fornoza, si a partir d'anada i tornada, si la passen jugaria un altre, i si la passen jugaria per la sèrie.
Ah, o sigui, estan a quatre partits, diguéssim?
Sí, a sis.
A sis.
El que passa és que, bueno, ja el que diguéssim que la temporada ja està, és una mica com la... No? Ja. Amb la permanència assegurada, ara es tracta de disfrutar.
Clar.
Bueno, ja veurem, però o sigui, el valor del que fa aquest club i del que ha fet aquest equip i del que és capaç de fer aquest entrenador, jo crec que la mala notícia pel Pardinyes és que l'estància del Gerard Encuentra al club ja ha caducat, vull dir, ja està preparadíssim per donar el salt a superior categoria, però la feina que han fet aquesta temporada és absolutament espectacular. I una demostració de paciència, perquè tu deies, si haguessin començat guanyant, ja, però és que la mare dels ous va ser així.
Sí, sí.
Molts equips començant amb problemes i amb derrotes, el primer que fan és carregar-se l'entrenador. No ho van fer l'any passat, que va tenir un inici similar, i al final se va quedar també un pas d'intentar lluitar per pujar. No ho ha fet aquest any i al final, mira.
El barri podria canviar de pavelló?
No, home, ja juguen, el barri no. Ja juguen,
no, però quedar-se allí? Nord. El canvi és de Pardinyes al Barris Nord, l'entrenador.
L'entrenador,
diu.
Sí, home, clar, parlem de l'entrenador, home.
Bona pregunta,
No, no, jo tindria claríssim.
No, per això t'ho dic.
Jo no dubtaria ni un segon.
Per això t'ho dic.
O sigui, en el moment en el que el Força Lleida s'asseguri la permanència, la primera gestió hauria de ser tirar els registrastos al Gerard.
Claro, per això t'ho dic,
Home, a més, jo crec que llavors es fomentaria el tema aquest de escolta, fem a l'equip de bàsquet, ja que amb el futbol no ho tenim així, amb gent de casa i créixer amb els de casa i arribar fins on arribem. No seria una mala estratègia?
La per això.
Avui hi ha un escrit al diari, em sembla que és a la mañana, Albert, corregeix-me, no, que fa una proposta de que, bueno, la proposta que sempre hi ha sobre la taula de que només hi hagi un equip a l'Alep, és a dir, o Força o Pardinyes, que s'uneixin, que sigui només un club, no?
Bueno, el que passa és que això és complicat, perquè
és molt complicat.
Parlant de dos clubs, no? Potser el que t'has de fer és replantejar el sistema d'ajuts que hi ha en aquesta ciutat. Però, clar, no, d'una banda no pots negar la feina que ha fet el Força Lleida, que fins aquest any ha sigut bastant lamentable, per cert. Aquest any, com a mínim, els diners estan a la pista, després esportivament ja ho veurem, i després la feina que s'està fent a Pardinyes des de fa molt temps. No? Aleshores, sí, clar, home, evidentment dos projectes de bàsquet d'elita o de semi-elita a la ciutat és complicat, no?, assumir-ho econòmicament. Però, clar, la bona feina, jo crec que ara el Força Lleida, doncs, la nova directiva, doncs, estan començant a fer les coses bé, doncs tampoc la pots castigar. És un tema complex, és un tema complex, perquè més enllà del primer equip, darrere hi ha tota una base. Aleshores, bueno, el futbol sala s'ha intentat fer alguna cosa similar amb el futsal Lleida i l'Alcolletge, però, clar, estaven molt delimitats. L'Alcolletge era base, bàsicament, i el futsal Lleida era primer equip, no? I sí que aquesta temporada ens estan col·laborant i, bueno, més o menys, se n'estan sortint, però crec que en el bàsquet és un tema delicat. Si de cas seria una qüestió de replantejar-te, doncs això, el sistema d'ajuts i o per part de l'Ajuntament, si dir, noi, fem una aposta, però és que jo crec que això és el que l'Ajuntament és el que crec que hagués tingut que fer fa molt temps, però no amb el bàsquet, sinó amb l'esport en general.
Sí.
Sí. Seria el que sàpigués apostar pel futbol, pel bàsquet o pel vòlei.
Clar, correcte.
Bueno, però correcte, pots, clar, pots apostar per tot també.
Vam arribar a un punt també, que teníem la segona A de futbol, ACB de bàsquet, divisió d'honor d'handbol femení, superliga de voleibol, divisió d'honor d'hoquei patins, clar, i al final tot va anar petant, perquè tot va anar petant. I ara, bueno, doncs alguns s'han refet i d'altres, doncs no. Però sí que entenc que Lleida, que ciutat, pel potencial d'habitants i pel potencial econòmic, o millor dit, pel potencial econòmic que les empreses estan disposades a invertir en el món de l'esport, doncs no podíem tenir tantes aspiracions de clubs d'elit, per dir-ho d'alguna manera, i sí que s'hauria de fer un plantejament i apostar, doncs apostem pel futbol, pel bàsquet, pel hoquei, pel voleibol, pel que sigui, però fem una aposta ferma.
Però de base, una aposta de base, i de base i de creixement.
Sí, no, home, quan parlo ferma,
sí.
Em refereixo a una sèrie d'indicadors totalment objectius, que això també ho hem parlat alguna vegada, la capacitat de cada club de generar, els equips de base, les categories de base, les famílies que participen, els patrocinis privats que són capaços d'aconseguir els clubs, l'assistència de públic al pavelló, bueno, una sèrie de objectius que dic, bueno, pues, aquest potser és l'esport en el que podem aspirar a tenir una màxima categoria.
Xavi Pérez, escolta, aquesta setmana no ha jugat el Lleida llista, però està d'enhorabona perquè han complert 70 anys, que ràpid es diu. 70 anys, sí. Jo crec que si obviem la part econòmica, que és molt important amb l'esport, ja ho veiem, però si obviem aquesta part, amb una salut envejable,
Home, evidentment, si mires la trajectòria del club en 70 anys, el que ha fet aquest club ha sigut històric, no? I continua estant a l'èlit de l'hoquei, no? Per tant, bueno, pues enhorabona, donar-li molta força al club, al seu president, a la seva junta, per tota la feina que estan fent. Vull dir, 70 anys és difícil de complir i ells continuen dintre del que cap, estan a dalt de tot i estan lluitant, si van quarts o van tercers o van quins, però bueno, estan fent una bona tasca i llavors pues, és per donar-los l'enhorabona.
Home, estan fent una tasca titànica. Vanessa Ortega, no sé si te veus, Home, no sé si te veus d'aquí 70 anys així, però vull dir,
no.
Al final l'hoquei és un esport minoritari,
no. Ara, no.
Però...
No. Jo, la veritat, sempre us ho dic, és un club en què m'emmirallo moltíssim, perquè l'hoquei no deixa de ser també un esport més minoritari, no tant com el vòlei, evidentment, però sí que és veritat que m'emmirallo molt en ells, m'emmirallo molt en l'Enric, perquè parlem sovint i compartim molts punts de vista els dos, i penso que la veritat que la feina que fa el Llista se'ns acaben les paraules per dir tot el que estan aconseguint sense patrocinador fa 3 anys ja.
Sí, és un cas d'estudi aquest, per desgràcia, però bueno.
És el que parlem, no? És el que parlem,
sí,
d'aposta ferma.
Sí, sí.
El Llista està on està perquè hi ha l'Enric Duc i l'Albert Folguera.
Sí.
Si demà Déu no ho vulgui, passi alguna cosa i un dels dos, ja no et dic els dos, però un dels dos ha de plegar, feina rai. Sí. Perquè darrere sí que és cert que es treballa en la base, però és que al final hi ha el públic que hi ha, ha estat dos vegades campió d'Europa, de fet és el vigent campió d'Europa encara,
sí.
I no té sponsor, és un sostenible. Jo admiro moltíssim a l'Enric, però a vegades parlo amb ell i li dic que em fas patir, perquè és que vull dir, lo que passa a aquesta gent per mantenir un equip a l'Hockey Lliga fent el que està fent, és increïble.
Sí, és
increïble. Aleshores, quan parlava abans d'aposta ferma, és això, bueno, pues que hi hagi un suport empresarial, que hi hagi un suport institucional i que es pugui funcionar.
No, és veritat,
si no és dic,
un tots a una.
Si el dia de demà una d'aquestes dues figures falten, i un dia o altre faltaran, vull dir, perquè són humans i se'n cansaran, feina rai.
Bueno, és un tots a una, no només
dir... A petita escala, pues, amb el voleibol a fer, pues, perquè ja la Vanessa cantava anat a una sèrie de tanats del voleibol i mira, hi van tirant milles. Però per l'esforç personal de la gent que dirigeix.
S'ho diuen amb carinyo, que jo els coneixo, s'ho diuen amb carinyo. Bueno, va, que ens plantem a les dues. Albert Square, Vanessa Ortega, Xavi Pérez. Escolta, encantat de tornar-vos a veure, que tingueu bona setmana.
Gràcies, igualment. Adéu.
I nosaltres ens plantem a les dues. Demà hi tornem, 12:20. Fins llavors, salut. Recorda, distància, mascareta i tot això. Recorda-ho, va.